camins.
Dos dies de tardor de cop al principi de la setmana i ara torna aquesta primavera que s'assembla tant a l'agost. Tiempo loco. Mentrestant la vida passa, el galop del Pegasus, lleis audiovisuals a Dojo, Shakiwa i les seves picaresques no tan innocents amb Hisenda i Jutglà. Ferran Jutglà fitxant pel Brujas, entre altres coses. La vida passa per aquesta casa plena d'actualitat i ara, a misses dites, una mica de ràdio amb l'estil Camins, una mica diferent, la ràdio alternativa. Bona vesprada, d'aquest dijous 26 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Presentar-vos l'exposició que s'inaugura avui ni més ni menys que al Museu Diocesà de Barcelona. Es tracta de Mujeres entre Renoir i Sorolla, amb obres de pintors de talla mundial. Elena Alonso, que és la comissària de l'exposició, ens va regalar ahir una xerrada molt, molt artística, molt fantàstica, per obrir boca. Dia 1 també després d'un nou pas per aquest estudi, versió col·laboradora de la Maria José Mendoza, la Mary Jo, al hashtag se'ns va portar de lo bueno lo mejor que s'ha cuinat a les xarxes socials en els darrers dies amb el seu to particular. La ràdio maca, la ràdio que ens agrada i la Mary Jo ens ajuda a fer-la. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya, la teca d'avui.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat, i ja està aquí assegut a l'estudi de Ràdio Estel, amb Enric Termes, encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona, perquè ens expliqui com es presenta la trobada final de la fase diocesana del Sínode que l'arxidiòcesi ha convocat per aquest diumenge, aquest mateix diumenge. El Sínode a Camins. Saludem de seguida mossèn Enric en res, en dos minuts.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg, l'espai on mirem cap al món multiespiritual i ens interessem per les religions del món. Ignasi Power.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Guest star, Salvador Aragonès Salvatore, que mai porta màniga curta, no ho veieu, però és que ell és un gentleman i la màniga curta està prohibidíssima per als gentlemans. Far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la vil pecúnia i de l'empresa. Avui també amb el president de l'Associació de Premsa Comarcal, Francesc Fàbregas. Serà la nostra economia amb valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
A veure si m'enteneu. Et consideres friki? Aquesta és la pregunta que us fem. Anem en retard, perquè és que ahir va ser el dia de l'orgull friki i, esclar, no ens hem pogut resistir a preguntar-lo, així, sense anestèsia ni res. Et consideres friki, Pau? Et consideres friki, Pau Massip? Més o menys, diu que més o menys, Paula, em mira de reull, també més o menys. Són respostes que no em satisfacen, no em satisfauen, no sé com es diu. Sí, a mucha honra, ui, no, però ho respecto, vull saber-ne més, perquè potser no sabeu ni el que és. Vinga, va, podeu contestar l'enquesta, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, la ràdio que ja no és nocturna, la ràdio íntima, un seminocturno de Chopin a vuit mans, on les més importants són les de la Paula. A veure com tira la cua de la sintonia amb aquell estilàs. Paula, tírala, tírala.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Mossèn Enric Termes, bona vesprada.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Tinc la tentació de preguntar-te si ets friki, però no ho faré perquè t'hem cridat per altres històries.
Sí, però tots tenim un punt de friki.
Sí, tots tenim un punt
alguna
de friki.
Alguna cosa, vale, que ens fa diferents, que em fa... Vull dir que...
Ja m'agrada i compro la idea. Mossèn Enric, diries que l'arxidiòcesi de Barcelona ha estat fidel a la crida del Papa a ser una església sinodal?
Jo penso que sí. La resposta ha estat positiva. S'hi ha apuntat qui ha volgut, uh-huh, i ha reflexionat qui ha volgut, i el nivell de participació ha estat prou alt.
Sí.
Vol dir que penso que hem respost a aquesta crida.
Són bones notícies, per tant. L'arxidiòcesi de Barcelona ha convocat per aquest diumenge, dia 29 de maig, la trobada final de la fase diocesana del sínode. Serà a partir de les 5 de la tarda i fins a 7:45 al Col·legi Maristes La Immaculada. La presidirà, com no pot ser d'altra manera, el cardenal Joan Josep Omella, amb la participació dels bisbes auxiliars, els vicaris i altres responsables d'àmbits diocesans. Enric Termes, que ja ens acompanya, és l'encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona i avui està aquí una mica per explicar-nos com serà aquesta trobada i el que s'ha viscut en els darrers mesos. Mossèn Enric, els organitzadors assegureu que es vol agrair el camí sinodal realitzat, és un dels objectius d'aquesta trobada del diumenge, i també la reflexió que s'ha fet per respondre al moment present, a l'hora que es fixarà la mirada en la sinodalitat que caldrà continuar doncs, també aprofundint i vivint en el futur. Volia preguntar-te justament per aquest darrer punt, com es planteja aquesta sinodalitat futura en tota l'experiència que ja tenim?
D'alguna manera, el sínode és un esdeveniment, però que ens parla de la sinodalitat. Mm. I fent sínode fem sinodalitat i, d'alguna manera, és com un entrenament, perquè la mentalitat del Papa el que diu és que la sinodalitat ha de ser la manera de ser de l'Església, diu, del tercer mil·lenni. Com a mínim, a la primera meitat del segle XXI, perquè és la que es toca viure a nosaltres.
Molt bé.
Llavors, penso que és un bon assaig per anar-ho veient. D'altra banda, hem intentat, per una banda, que aquest camí del sínode, per una banda, estigui lligat amb el camí que estava fent la diòcesi, i la perspectiva que veiem de futur és que també aquest camí ha de continuar lligat en tot el camí que anem fent com a diòcesi, com el pla pastoral, amb les iniciatives que hi ha.
De fet, podem recordar que una església sinodal és la que viu amb els seus membres caminant junts. Aquest és el concepte de base, també refrescar-lo està bé per als nostres oients, perquè és un concepte prou nou, no és nou, però està agafant força darrerament, aquesta força impulsada pel Papa i que s'està replegant a les diferents diòcesis, amb aquesta fase diocesana, que sí que és una novetat de cara al 2023. Justament, el lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Comunió, participació i missió. I aquesta etapa diocesana de preparació a Barcelona connecta molt bé amb un objectiu del seu últim pla pastoral diocesà. De fet, tu ens deies, no?
Sí.
Hem aprofitat l'empremta, el cop fort del sínode per inserir-lo dins del nostre... que és, la idea és sortim, l'eix en sortida.
I per una altra banda, ja aquest any ens tocava l'eix del discerniment, que és una cosa que va molt unida a la sinodalitat.
Mira, jo t'agafo el guant, perquè tota la vida he escoltat jo crec que és... No sé si és un... No sé com dir-lo. És allò que fan els jueus que tenen com un refrany, no? Però com es diu? Ara no em vindrà... Bueno, és igual perquè no em vindrà el nom, però és com una mena d'historieta. I deien, què és ser cristiano? Què és lo propio del cristiano? I algú deia, la humilitat. No. I què és lo propio del cristiano? Bueno, pues participar en els sagraments. No. I què és lo propio del cristiano? No. I deia... És el discerniment. El propi del cristià és el discerniment.
Sí. D'alguna manera és anar descobrint què ens està dient Déu a cada moment. I això ho hem de fer individualment, cadascú des de la seva situació i el seu compromís, però també com a comunitat cristiana. És a dir, el món canvia, el missatge de l'Evangeli no canvia, però sí que cal veure com es conjuguen les dues coses.
Misdras, és la paraula que no sortia abans, que és aquestes perles de sabidoria que ve del poble jueu, la que jo he explicat no és del poble jueu. O sigui, que no té cap sentit el que he fet en els darrers minuts de ràdio. Parlem de la reunió d'aquest diumenge, mossèn Enric. Com serà, a grans trets, aquesta trobada que, recordem, serà el Col·legi Maristes, la Immaculada?
Vol tenir tres moments, un passat, un present i un futur. D'alguna manera, recordar els moments en què ja hem viscut d'alguna manera la sinodalitat, des de l'Assemblea Diocesana de l'any 81 del segle passat, ja, val?
Sí, clar.
El Concili Provincial o l'elaboració mateixa del Pla Pastoral del que parlàvem fa un moment.
Sí, sortim.
Sortim, que també es va anar fent molt amb aquest diàleg, amb aquest discerniment, aquest... caminar plegats, també.
Sí.
Un present que és, d'alguna manera, de dir, fer ressò d'aquesta experiència que hem fet de sinodalitat, pot ser una taula rodona en el que diverses persones comparteixin i dialoguin a partir de les seves experiències concretes.
Molt bé.
I en aquest moment, també, hi hauria una primera presentació de la síntesi que hem anat elaborant d'aquest procés.
Molt bé.
I una tercera part, que seria mirant el futur, tu deies,
sí.
Comunió, participació, missió, missió, doncs la missió continua.
Clar.
I d'alguna manera és donar l'empenta de cara al futur. Per això reprendrem, per una banda, els eixos que ens apunta cap al futur d'aquesta reflexió que hem fet plegats, uh-huh. i en segon lloc també el senyor cardenal, doncs, com a pastor de la comunitat,
sí, sí.
suposo que ens donarà forces per continuar.
No ho dubtem.
En la línia de com continua el sínode, però també com continuem el nostre camí com a Església Diocesana a Barcelona.
Teniu, clar, ja hem dit que estarà presidida la reunió pel cardenal Omella, estaran els bisbes auxiliars, vicaris, etc. Teniu idea de la participació, diguem-ne, del poble, de l'Església més de peu?
La capacitat del local són 800 persones.
Bueno,
val?
Em sembla, doncs, considerable.
A hores d'ara teníem apuntades unes 450.
Bueno, Déu
vol dir no. que encara falta, si algú es vol apuntar, encara té temps, possibilitat de fer-ho.
Doncs queda feta la invitació, perquè segur que és un moment també molt interessant i intens en la fe, també.
Mm-hmm.
Una església sinodal, la que viu amb els seus membres caminant junts, ho hem dit. Com s'ha organitzat i com ha funcionat aquesta fase diocesana del sínode de a Barcelona?
Des de la invitació del Papa Francesc,
uh-huh.
des de la Secretaria General del Sínode van publicar uns documents que ens orientessin. Per una banda, un document per posar en marxa. Val?
Sí, d'arrencada,
sí,
volia dir.
I un més metodològic, un vademécum.
Vale.
Llavors, això ens ha permès a cada diòcesi veure com ho hem... ho plasmem.
Sí.
Nosaltres ho vam fer amb un material molt senzill que convidava a contestar la pregunta fonamental, que és la pregunta fonamental que ha plantejat el sínode. És a dir, quines experiències tenim de caminar junts?
Uh-huh.
Valorem-les? Què hem experimentat de positiu, de negatiu? Experiències que vivim també no només en l'interior de l'Església, sinó també en la nostra camí de ciutadans.
Clar, que en el fons no ha d'haver massa diferència.
No, val, per això, però també és la riquesa de sortir del niu, també.
Uh-huh.
I en tercer lloc, dir, amb això que he descobrint que l'Esperit ens convida a tirar endavant. Després, a nivell pràctic, vam, des de l'equip, jo sóc el responsable, però som tot un equip que ho hem estat preparant,
uh-huh.
vam fer dues trobades amb vistes als animadors, als dinamitzadors dels grups, una més de formació, per dir-ho d'alguna manera, parlant més de la sinodalitat, i una segona trobada amb elements més que ajudessin a la dinamització dels grups.
A la posada en pràctica, sí. Podríem dir. Molt bé.
A partir d'aquí, jo mateix o altres persones, doncs, xerrades, trobades amb grups, s'han anat realitzant
terme, sí,
i ja
sí.
està.
I quins temes, Enric, destacaries com les grans preocupacions expressades en aquestes trobades? Preocupacions dels creients, evidentment.
Jo diria, per una banda, hi ha una reflexió important sobre què significa la sinodalitat.
Clar.
Què significa caminar junts amb les seves llums i ombres,
uh-huh.
i també amb els elements que en convergeixen, vull dir, el diàleg, l'escoltar, el discerniment que parlàvem abans.
Sí.
Després, per una altra banda, hi ha tot un seguit de temes. Per una banda, el diàleg, la relació entre els creients i la nostra societat.
Uh-huh.
Val? Després, tot un ventall també de persones que veiem que tenim dificultats. Per exemple, han sortit molt els joves, uh-huh. que ens costa molt entrar en contacte amb ells i que ells tinguin la veu en l'Església. Ha sortit també molt amb força també el tema del paper de la dona en l'Església. Tot el tema dels marginats, de la gent que no se sent acollida. Hi haurien els marginats, que serien gent amb pobreses i tal, però també hi ha altra gent que no se sent acollida per l'Església, per la seva orientació sexual, pel seu moment moral, entre cometes.
Uh-huh.
I després també un seguit d'elements, també, per exemple, en tot el tema del llenguatge, que tinguem un llenguatge comprensible per la gent, també a nivell litúrgic, el tema de la formació, bueno, han sortit tot un seguit d'elements que penso que no partim de zero, però que sí que són tocs d'atenció.
Una de les riqueses que té l'Església, i més en aquests moments en què hi ha una crisi de fe evident en el món i que es flaqueja en aquest sentit, jo considero que són els carismes, els moviments. Han tingut el seu espai en aquest moment sinodal?
És a dir, clar, les respostes... N'hem recollit unes 280 aportacions, que vol dir molts més grups, perquè algunes són síntesi. Hi ha unes 125 parròquies que hi han participat d'una manera o una altra, però també hi ha una bona colla de, per exemple, d'entitats diocesanes i un bon grup de moviments. De moviments que de vegades són molt estructurats, o també de petits grups que han fet. Vull dir que hi ha hagut una contesta i una participació molt variada. I el que m'ha agradat molt és això, que amb molts d'ells, en moltes ocasions, deien, bueno, no només reflexionem pel sínode de l'Església Universal, per dir-ho, sinó també reflexionem sobre el nostre moment, el nostre moment pastoral, el nostre moment vital i la nostra manera de viure i millorar la sinodalitat en el nostre petit o gran àmbit.
Recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes també i altres fidels convidats com a observadors i experts. A partir d'ara, Enric, un cop completada la fase diocesana, quin recorregut tindrà el Sínode fins a la celebració de l'Assemblea Ordinària a l'octubre de l'any que ve?
En primer lloc, ara el mes de juny hi haurà una trobada a nivell de tot l'Estat espanyol, organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola, perquè nosaltres hem fet de 280 aportacions i uns 500 folis, per dir-ho així, hem fet un resum de 10.
Oh, val? Bon treball de síntesi.
Bueno, sí, sempre queden flecos.
Segur, sí.
I ara, doncs, a partir del que han aportat les diòcesis, la Conferència Episcopal farà la seva, també recollint les nostres aportacions. Entre setembre d'aquest any i març de l'any vinent estan previstes, en principi, 7 trobades continentals: Europa, Àsia, Orient Mitjà, Àsia, Oceania, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, que també treballaran perquè la realitat de l'Església en cada continent també té els seus accents. I a partir d'aquí també s'elaborarà un material de treball que servirà per l'Assemblea del mes d'octubre. Però el sínode no acaba aleshores, perquè després el que s'hagi reflexionat tornarà a les diòcesis. És com un entrepà, Comença les diòcesis i ha d'acabar les diòcesis.
Sí, l'alfa i l'omega són les diòcesis, evidentment. Sí. En aquest cas, pel que expliques, està molt ben estructurat, perquè diguem que són com a etapes que es van completant i que es va fent com una tria d'allò essencial, no?
Sí. Bueno, estem fent un camí que és inèdit.
Clar.
Perquè fins ara era això, una assemblea a Roma. Vull dir, ara és un sínode que durarà 3 anys.
Sí, que es posa en marxa.
I llavors és la complexitat, però també la riquesa d'aquest camí plegat.
I tant. Perquè, bueno, jo sempre explico en aquest programa, els oients fidels estan farts de sentir-m'ho dir, que recordo molt bé les cites, n'hi ha moltes cites que se'm queden a dins, i no tant els autors. No sé qui és l'autor de la que diré ara, però vaig llegir una vegada i se'm va quedar que per anar allà on no se sap, s'ha d'anar per allà on no se sap, no? I per tant, una mica s'està obrint camí. Bueno, el Serrat ho definia també, s'hace camino al andar, no? Bueno, Serrat i Miguel Hernández, que crec que el poema és seu.
No, diria que és...
De Machado.
Però diria,
Vale, podria ser. Doncs, escolta, és això, és caminar junts i anar provant. És una primera experiència inèdita. Sí. Ja per anar acabant, Enric, com animaries als diocesans de Barcelona i, en fi, de tota Catalunya i Andorra que ens estiguin escoltant a participar en aquesta trobada de diumenge? Què cal fer per inscriure's, per exemple?
La cosa més senzilla és anar a la pàgina web del Arquebisbat de Barcelona, església.barcelona.cat, i que hi ha un bàner que parla de la trobada aquesta, i a dintre hi ha un link per apuntar-se. I demanen, molt senzill.
Unes dades bàsiques.
Unes dades bàsiques, un nom, cognoms i un origen i un element de contacte per qualsevol tema. I llavors el que sí que demanarem és que el rebut que aquella persona rep conforme que està apuntada que el porti...
La confirmació que la porti.
La confirmació que la porti més que tot perquè... Bueno, també...
Que sí, per comprovar,
No,
que
i després tenim una capacitat que hem de ser responsables.
Clar,
també.
Evidentment. Val. Avui en dia totes aquestes coses han de tenir molt en compte. Per tant, convidats tots els nostres oients a participar, és molt fàcil inscriure'ns i animadíssims a participar d'aquesta trobada de diumenge. Enric Termes és l'encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona, que com estem repetint constantment en aquesta entrevista, aquest diumenge viurà la trobada final de la fase diocesana del Sínode, recordem, a partir de les 5 de la tarda i fins a 7:45, més o menys, al Col·legi Maristes La Immaculada. La presidirà el cardenal Joan Josep Omella i estarà acompanyat de moltes persones que aportaran el seu granet de sorra. Enric, que vagi molt bé aquesta trobada i molts ànims.
Esperem retrobar-nos. Sí.
I fem camins. Aquí cada dia fem camins. Fem
perfecte.
Camins. Moltes gràcies. Vinga, nosaltres seguim endavant, respirem amb uns anuncis i encetem el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 6:45 i a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Encantat de retrobar-te aquí a l'estudi després d'estar gairebé mort durant 24 hores.
No diguis això perquè vas ressuscitar.
Després de la teva... No ho sap la gent, però vas fer una epifania.
Jo el mato, de veritat.
Un dia abans em deia, ai, que igual te mueres mañana. I efectivament, gairebé.
Camins. Ràdio Estel. Expliquem històries.
Temps de diàleg.
Els diàlegs que mantenim la Maria José Mendoza i jo són, bé, d'humor negre, podríem dir, que és una de les vessants d'aquest programa. Ara és moment d'encetar aquests minuts en què esmolem la mirada, ja ho sabeu, cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació, ens posem seriosos, cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada. Ja que...
Ui, sones molt bé, Ignasi.
Ja que... Sí? Ah, gràcies. Ja que és temps de diàleg, diàleg en tot, eh? També entre
amb
tu
tot,
i la Maria José.
Amb tot. I amb tu també, i amb mossèn Enric, i amb tothom. Aquí estem oberts a
tots
dialogar.
Tots dialoguem, i tant.
Vinga, ens hi posem la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat i la Càtedra de Llibertat Religiosa i de la Consciència Blanquerna Universitat Ramon Llull han convocat per a dijous i divendres de la setmana vinent, el primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència. L'objectiu de la trobada és compartir bones pràctiques locals, regionals o internacionals en la gestió d'aquesta realitat, com també debatre sobre els estàndards internacionals de valoració de les condicions per exercir el dret, aquest dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència. Ignasi, què més podem dir d'aquest congrés?
Doncs mira, Rafa, aquest congrés vol promoure el debat d'experts i també de responsables d'entitats d'arreu del món sobre la situació internacional i les tendències pel que fa a aquest dret humà fonamental, com és el de la llibertat religiosa i de consciència. Dijous vinent, a la cerimònia inaugural, hi seran presents la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell, i la directora de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència, Míriam Díez. Es preveu la participació d'experts procedents dels 5 continents, així com representants de diverses administracions públiques i confessions religioses. Entre altres temes, es tractarà l'impacte del Covid-19 sobre la llibertat religiosa, així com l'exercici d'aquest dret en àmbits com ara la sanitat, l'educació, els joves o els mitjans de comunicació, la gestió municipal de la llibertat religiosa, gènere i llibertat religiosa i el diàleg interreligiós a Europa. Aquestes són les grans qüestions. En l'acte de clausura es lliuraran els premis de la càtedra als millors treballs de grau, màster i tesi doctoral en l'àmbit de la llibertat religiosa i de consciència. La inscripció al Congrés és gratuïta.
Important. Aquest detall i sempre s'ha de destacar. Sempre, igual que la inscripció per la reunió del diumenge.
També sí, és gratuït. També està bé dir-ho.
I tant, que la gent ho sàpiga. En parlem, per tant, amb Eduard Ibáñez, ell és tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat i també, ho sabeu, perquè és gran amic de la casa i ha passat moltes vegades per aquests micròfons, exdirector de Justícia i Pau a Barcelona. Eduard, bona vesprada.
Hola, què tal? Com esteu?
Hola, Eduard.
Aquí, encantats de fer ràdio i de parlar amb tu uns minuts. Eduard, com definiries aquest primer congrés internacional sobre llibertat religiosa i de consciència? M'ha sonat molt ambiciós quan ho explicava l'Ignasi.
És que ho és, molt ambiciós.
Molt bé.
Sí, sí. Ara ens ho aclariràs tu, ens ho confirmaràs tu.
Sí, jo crec que és una iniciativa relativament pionera o totalment pionera a Catalunya, doncs reunir experts, especialistes de tot el món en matèria de llibertat religiosa i gestió pública de la diversitat religiosa, sí. Reunir-los a Catalunya, a Barcelona, i fer-ho com una iniciativa conjunta, com molt bé heu explicat, perquè la veritat és que ho he explicat tot amb molt bon detall, no?
Segur que tu ho millores, Eduard.
No, i és una iniciativa conjunta de la Càtedra de Llibertat Religiosa, que és una càtedra de la Fundació Blanquerna, de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i de la Direcció General d'Afers Religiosos, és a dir, de la Generalitat, no? És una iniciativa conjunta com un fruit més d'aquesta càtedra. Aquesta càtedra va ser creada ara fa 2 anys, justament promoguda per la nostra Direcció General d'Afers Religiosos amb la intenció, doncs, de crear un centre de recerca a Catalunya en matèria de llibertat religiosa. Aleshores es va fer una convocatòria pública que va guanyar, doncs, Blanquerna Comunicació, i des d'aleshores aquesta càtedra, doncs, està treballant molt intensament en analitzar la situació de la llibertat religiosa a Catalunya i en establir, doncs, un diàleg, un intercanvi d'experiències amb experts de tot arreu del món. Aleshores, d'aquest treball, doncs, va sorgir la iniciativa de poder, doncs, fer una trobada presencial, ara que ja ens ho permet la Covid, no? Una trobada presencial d'experts, de confessions religioses, d'entitats que es dediquen a aquests temes, no? Per poder, doncs, fer totes aquests objectius que heu explicat, no? Poder, sí, debatre sobre com estem en el món i com estem a Catalunya i quines són les bones coses que ja s'estan fent. És a dir, no només veure els problemes, sinó també veure com s'està avançant en molts àmbits, que són moltíssims, com heu citat.
Sí, sí. Doncs podríem dir moltíssimes coses sobre l'estat de la llibertat religiosa i de consciència aquí i al món, amb graus molt diferents, oi, de respecte o no respecte a aquesta llibertat religiosa. Eduard, aquest congrés, recordem que serà a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a l'edifici Biblioteca, al carrer Valldonzella 12 de Barcelona, i també es podrà seguir per internet. Quina estructura tindrà i quines sessions destacaria, si és que en podem subratllar alguna?
Bé, a banda de la cerimònia inaugural que molt bé heu explicat amb la consellera i el rector de la Universitat Ramon Llull, hi haurà inicialment, doncs, una taula rodona amb experts de diferents universitats, molt generals, una panoràmica global de la llibertat religiosa en aquests moments a nivell mundial, no? No us dic noms i entitats per no carregar, no? Però venen d'universitats molt, molt diferents. I després, a partir d'aquell moment, ja de mig matí, del dijous, hi ha diferents panels o taules rodones simultànies en diferents llengües, en català, en castellà i en anglès, perquè cadascú, doncs, pugui situar-se també en funció de les llengües que domina, no? I aleshores en aquestes taules rodones, que duraran fins divendres a migdia, doncs es tracten una multitud de temes com els que heu citat i molts altres. Però jo destacaria, doncs, això, que hi ha experts, és a dir, especialistes universitaris de diferents universitats, però també hi ha activistes i també hi ha confessions religioses. És a dir, que realment és una... Sí, hi haurà veus molt, molt plurals i s'analitzen, clar, en tants debats, doncs s'analitzen moltíssimes qüestions d'actualitat, no? És a dir, com s'ha estat gestionant o com s'ha estat... Quin impacte ha tingut la Covid en la llibertat religiosa? No? Tots sabem, doncs, que quan es va quan es va confinar el món o mig món, doncs això va significar tancar esglésies i dificultar molt doncs, poder celebrar la fe, no? Doncs quin impacte ha tingut i com s'ha anat gestionant els diferents països, perquè no a tot arreu s'ha fet igual, no? I quines problemàtiques, no? O, per exemple, doncs, situacions de dificultat per viure la llibertat religiosa en diferents països, en particular, doncs, per exemple, la persecució que pateixen algunes confessions religioses, no? Sí. En particular, per exemple, també el cristianisme, no? O quina és la difícil, a vegades, relació entre llibertat religiosa i llibertat d'expressió? Tots sabem que a vegades es produeixen conflictes sobre... Sí, sobre el que és el que es pot dir o què és el que es pot expressar sense faltar el respecte als sentiments religiosos. Aquí sabem que hi ha un debat complicat, no? En el que no sempre doncs, hi ha acords. Uh-huh. O, per exemple, com es gestiona la diversitat religiosa en l'àmbit sanitari. Important, no? Perquè doncs, sabem que els pacients són persones que no només tenen una malaltia, sinó que són, tenen també una necessitat espiritual per sí. poder viure la malaltia en el moment en què estan ingressats.
Sí, sí.
Bé, clar. Molt divers. Molt...
I tant, una situació molt diversa.
Eduard, sí que et volia demanar de quina manera penses tu que estàs immers en tot aquest univers de que ens estàs explicant, de quina manera es pot aconseguir amb la col·laboració també de totes les religions i tots els actors que participen en aquesta realitat, que hi hagi més llibertat de creença a tot arreu, també en països, tu ens mentaves, no? On el cristianisme és minoritari o gairebé inexistent. Com veus aquest tema?
Bé, clar, les situacions són molt diferents, no?
Sí.
A nivell mundial doncs, tenim països en els que es produeix clarament situacions de persecució, i per tant, persecució vol dir fins i tot l'assassinat, el segrest, etc. No? Aquesta és una dimensió molt diferent doncs, de la resta de països on realment no estem en, afortunadament no estem en aquest nivell, uh-huh. però sí que hi ha situacions de discriminació, no? per part de les, pot ser tant per part de governs com d'actors no governamentals cap a una o diverses confessions religioses, o en general cap al conjunt del fenomen religiós, que és vist amb sospita, no? Aquest és un altre segon nivell. I després hi ha l'altre, que seria el cas de la majoria de països democràtics, on hi ha un respecte i una protecció de la llibertat religiosa, però hi ha moltes coses a millorar, no? Moltes mm-hmm. coses en les que es podria doncs, ser més actiu en garantir que tothom doncs, pugui exercir plenament, tant a títol individual com a nivell col·lectiu, les seves creences en els múltiples àmbits, no? de la vida. Aquest és el cas nostre a Catalunya, no? Que doncs, la llibertat religiosa està plenament reconeguda, uh-huh. plenament protegida, i hi ha un respecte general, però sí que hi ha àmbits on hi ha doncs, queixes o situacions en les que no hi ha comunitats que no se senten prou còmodes, no? Amb una situació de diversitat creixent. I això, lo interessant és que puguem analitzar-ho bé, què és el que està passant. Que això és una de les coses que es discutirà també en aquest congrés. Quins serien les eines que tenim per analitzar el grau de respecte en un país, i en concret el nostre, de la llibertat religiosa, a través de quines eines, metodològicament parlant, no? Tindrà aquesta part més d'anàlisi de recerca, veure com s'està fent en altres països, com en altres països s'avalua el grau de compliment de la llibertat religiosa i poder compartir, doncs, paràmetres objectius, no? Que no sigui simplement doncs, l'opinió d'un i subjectiva, sinó que es pugui mesurar, uh-huh. que es pugui mesurar en el temps, no? Com anem avançant en el respecte a la llibertat religiosa en el nostre país. No?
Molt bé.
Eduard Ibáñez és tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat i avui ens ha parlat, amb aquesta eloqüència que ell té, aquí al Temps de Diàleg, d'aquest primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que tindrà lloc a Barcelona, capital mundial de llibertat religiosa, la setmana que ve. Eduard, que vagi molt bé, molts ànims amb tots aquests propòsits i que traieu molts bons fruits.
Doncs moltes gràcies, esperem que sigui útil aquest congrés per continuar avançant en la protecció de la llibertat religiosa i animar a les persones en general i,
sí.
i als investigadors a continuar estudiant doncs, aquest fenomen tan important com és la llibertat religiosa.
Gràcies, feta, Eduard.
Queda feta la invitació, Eduard. Bona vesprada. I Ignasi, tu també, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ens retrobem en breu, dilluns, en la veu de Càritas.
Sense anar si més Déu lluny. Vol, efectivament.
Vinga, moltes gràcies, Pauseta i Salvatore.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Pots, no sé, detestar-me durant un parell de dies.
Et puc demandar?
Sí, pots demandar-me, a veure què treus. Parla amb la casa.
Ja veurem.
Parla amb la casa, a veure si...
Més minuts. Hashtag més minuts, Mary Jo. Gràcies.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Economia amb valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I jo sóc una mica més feliç en aquest moment per dirigir-me a ell, una persona que li agrada portar-me la contrària, perquè ja us he dit al principi que mai porta màniga curta, perquè no l'havia vist mai en màniga curta, i avui s'ha presentat a l'estudi amb màniga curta, amb un polo molt elegant de Pedro del Hierro, com tal, però amb màniga curta. Sí. Gentleman Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada, bon vespre a tots i als nostres oients i també als nostres companys, el Pau i la Paula.
Pau i Paula.
Que avui és l'últim dijous de maig. Celebrem-ho.
Sí. Celebrem-ho. Què és el que hem de celebrar, Salvador?
Doncs que s'acaba el mes més bonic, el mes de les flors, ai, el mes dels perfums, el mes dels colors de la primavera.
Ets un poeta.
M'agradaria que ho celebréssim com els musulmans celebren el final del Ramadà.
O sigui, acabar el programa, anar allà a prendre una canya i unes tapes, no, pues, Salvador?
Clar,
al
bueno,
final
una,
del dia,
una canya o dues.
O dues.
Prou, perquè no convé massa.
No, perquè a més que en aquest programa no som de prendre massa alcohol, Paula. Doncs hi ha coses que... Va, comencem amb les notícies, Salvador, tira.
Doncs hi ha coses que no les acabo d'entendre, Rafa.
Ah,
la Unió Europea, o sigui Brussel·les, recomana a Espanya baixar la despesa pública i començar a reduir l'endeutament, que avui està a 1,4 bilions de Barcelona.
Sí.
I el mateix govern espanyol, el mateix dia, anuncia la més gran oferta d'ocupació pública, que és d'uns 45.000 treballadors que aniran a incrementar els funcionaris de l'Estat.
Ja veus.
El sou d'aquesta gent el pagarem nosaltres amb els nostres impostos. Ja és una gran contradicció, Rafa.
És una gran contradicció, Salvador. La vida està plena de contradiccions meravelloses. Aquesta no ho estan. Et demanen rebaixar la despesa i el deute públics i incrementes en 45.000 els treballadors a càrrec dels pressupostos de l'Estat.
Sí, per sort, Brussel·les ha fixat una demora fins al 2024 a la suspensió de les regles fiscals de dèficit i deute. És l'excusa perfecta per continuar augmentant el deute públic, que ja està i ha arribat el 118% del PIB.
Ja hem arribat.
I la situació és greu. La subhasta d'avui eleva el cost del bo de l'Estat a 10 anys, bo espanyol, fins al 2%. És un país i un govern on hi ha moltes alegries on està.
Doncs si tu dius, jo estic d'acord amb tu. Va, més coses perquè el
col·legi... No estàs d'acord que gasten molt?
Sí, estic d'acord. Jo sempre al teu equip. Team Salvatore. Va, més coses perquè el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida exigeix posar fre a l'ocupació d'habitatges a Catalunya. Ocupació amb K, eh? Ocupació d'habitatges a Catalunya, Salvador.
Doncs sí. El 50% de les ocupacions amb K de Kiev d'habitatges a Espanya es registren a Catalunya. I d'aquesta xifra, el 75% són a la ciutat de Barcelona. Les polítiques d'habitatge, això ho diu el Col·legi d'Administradors de Finques, no nosaltres,
sí,
són un total fracàs.
Vaja.
Ja que faciliten i promouen l'ocupació amb cada Kíev, sense cap empara als afectats, i posa per sobre el dret, del dret a la propietat, el dret que tenen alguns a la ocupació amb cada Kíev. I això provoca molts conflictes que causen accidents i danys personals. El dret de propietat està reconegut per la Constitució.
Salvador, cal ser molt curós també, canviant de tema, amb les criptomonedes, perquè ara no va bé, no?, aquest assumpte de les criptomonedes. Què està passant?
Doncs, banda que estan baixant de valor, el jutge de l'Audiència Nacional, Joan Gadea, ha imputat a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma d'inversió de criptomonedes Qualiant, una companyia acusada d'haver perpetrat suposadament una estafa piramidal que hauria afectat a 65.000 persones i provocat un perjudici econòmic de 500 milions d'euros.
Sí que ho ha perpetrat.
Alguns se la passaran malament.
Ho ha perpetrat molt aquest home, David Ruiz de León. Salvador, em diuen que Mercadona ens fa rics als catalans.
Bé, a tots els catalans, no, a mi no m'ha fet ric, però Mercadona... Bueno. Fa compres a proveïdors catalans per un valor de 4.036 milions l'any.
Déu-n'hi-do.
Entre les categories, Mercadona destaca el subministrament de 122 milions de quilos d'embotits...
Mare de Déu!
...a les botigues de la cadena, i que la cooperativa d'Ibars li va vendre 3,2 milions de quilos de carn de vedella.
Ja veus.
En fruites, l'empresa va comprar 58 milions de quilos, i en cosmètica, 32,8 milions d'unitats a les cadenes... A les... cosmètiques de Barcelona.
Ja veus.
Algú es farà ric, no?
Segurament, perquè tanta pasta circulant... A nosaltres no ens arriba res, però bueno, hi haurà gent que es beneficiarà.
No, bueno.
I quina és la notícia més important de l'any, Salvador?
Bé, m'agradaria que fos la notícia més important de l'any.
Ah, però no ho sabem si és. A veure.
Bueno, jo diria que és.
A veure.
Dius bé, Rafa, perquè la notícia més important de l'any ha estat l'anunci per part de la vicepresidenta Nadia Calviño que es mobilitzaran 12.250 milions d'euros per construir plantes a Espanya per fabricar microprocessadors i microxips. Doncs quasi tots els que usem venen actualment de Corea i de Taiwan i també dels Estats Units. D'aquests 12.250 milions, uns 7.000 milions es dedicaran a la producció de xips d'avantguarda. És a dir, aquells que tenen menys de 5 nanòmetres.
Nanòmetres.
O sigui, superinvisibles. Un nanòmetre equival a 1 elevat a menys 9 metres. Espanya vol ser una potència en microxips, em sembla molt bé.
De fet, Intel ja ha instal·lat a Barcelona un laboratori de microxips.
Efectivament, el govern de Madrid i la nord-americana Intel han arribat a un acord per instal·lar un laboratori de disseny de microxips. La inversió serà de 400 milions d'euros. Anem pel bon camí. Pel camí del futur, Rafa.
Doncs ho celebrem el que s'acaba el mes de maig, la primavera, i celebrem els microxips. Aquí ho celebrem tot. Anirem a fer un ramadan aquí fora al barri. Moltes gràcies, Salvador. Falqueta i entrevista.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs, Rafa, avui entrevistarem el president de l'Associació de la Premsa Comarcal, Francesc Fàbregas. L'associació ha complert 40 anys i és un instrument de gran ajuda a les publicacions comarcals que tenen un gran seguiment a les comarques catalanes amb 270.000 lectors i que continuen incrementant-se malgrat la pandèmia.
Molt bé.
La premsa comarcal és simplement un èxit no solament de lectors, sinó per l'extensió que té de la llengua catalana.
Clar.
I això només es dona a Catalunya.
Fantàstic. Doncs ja el podem saludar, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Francesc Fàbregas, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí al Camins, a Radio Estel, a l'Economia en Valors. A veure, aprofitem els minuts, Francesc. La premsa comarcal té uns 270.000 lectors diaris i ha incrementat el nombre de lectors en un 1% malgrat la pandèmia. Això vol dir que és una premsa, Francesc, amb una gran fidelitat de lectors. Fins a quin punt les noves tecnologies que estan per tot arreu i estan transformant-lo tot han entrat en la premsa comarcal també?
Bé, la premsa comarcal hi han entrat, com molt bé deies tu, com han entrat a tot arreu, no? A les nostres llars, en el nostre sistema de vida, etc. No? El que passa és que, a veure, no ens cansem de repetir de que, bé, estem en un país que, de vegades, quan neix una cosa, ens en volem carregar una altra, no? Mm. I no pensem que tot pot conviure plegat, no? Pot conviure el tennis amb el pàdel, pot conviure la ràdio amb la televisió, quan va néixer la televisió tothom deia que la ràdio havia acabat, ara quan va sortir el pàdel va dir el pàdel retirarà el tennis, el tennis continua, i tot continuarà, no? I quan han sortit les noves tecnologies, el paper també s'acabarà. Bé, els grans gurus fa ja 15 anys que deien que s'havia acabat el paper, i es demostra que el paper no s'acaba. El que sí que passa és que, en segons quin sector, s'ha hagut de remodelar. Nosaltres no ens ha fet falta això, perquè nosaltres la informació que donem és una informació dels nostres pobles, de les nostres comarques, que no la donen cap més altre mitjà de comunicació.
Clar.
I aquesta és la nostra gran grandesa. I això fa que nosaltres continuem creixent. I això fa que nosaltres tinguem una gran fidelització, referent a la pregunta que em feies tu de la fidelitat,
sí,
que tenim ja el 57% de subscriptors a les nostres publicacions de mitjana. Això vol dir que n'hi ha que en tenen el 70 i n'hi ha que en tenen el 50, no?
Uh-huh.
Però que quan surten els nostres diaris de rotativa, el 57% doncs ja està venut. Per què? Perquè la gent doncs està esperant que els hi expliquis. La gent vol que els expliquis el que passa a l'hospital del teu poble, de la teva comarca, perquè el que passa a Xina, el que passa a l'Índia, el que passa a Madrid, el que passa a Barcelona, se n'enteren per 50.000 mitjans diferents.
Clar.
Però el que passa a les seves residències, el que passa als seus hospitals, el que passa a les seves escoles, això només els explica la premsa local i comarcal. El que passa amb aquell equip, amb aquest jugador de l'equip juvenil o infantil, amb aquell nen o nena que ha marcat un gol per primera vegada... Doncs bé, tot això només ho porta la premsa local i comarcal.
Hi ha una cosa, Francesc, que m'ha cridat molt l'atenció. Els lectors de la premsa comarcal no fan distinció pràcticament, perquè està tot molt equilibrat, ni d'edat ni de sexe, i a més d'un interès important per la política internacional. Ens ho pots explicar, Francesc?
Sí, a veure, de fet, la política internacional, si mires l'estudi, és pràcticament l'últim del que li interessa, del que nosaltres donem, no? Però què passa? Com que el nostre lector, l'únic que no troba amb nosaltres és les notícies internacionals, doncs aquestes les ha d'anar a buscar a fora, no? Ni tampoc les nacionals, no? Però a veure, amb això que deies tu, que no fa referència ni d'edat ni de sexe...
No, és que està equilibrat, no?, els
sí,
lectors...
I per què està equilibrat? Quan estem dient que el paper l'està llegint la gent gran, etc, en el nostre cas no passa. Però no passa pel que et deia abans,
clar,
perquè nosaltres estem parlant dels nois que fan teatre amateur, dels que fan que estan en les sardanes, els que estan en els grups de diables, els que estan amb qualsevol ONG, etc. Tot això són gent jove, i tot això només ho portem nantros. Per què? Perquè doncs, el que passa en els pobles, el que passa a les comarques, doncs els mitjans generalistes no els hi interessa. No els interessa. Mira, sempre poso un exemple que vam tindre ara fa poc. Fa 4 dies, jo soc de Valls, no? I fa 4 dies abans vam celebrar, bueno, 4 dies, va ser el mes de febrer, vam celebrar les festes nacionals a la Mare de la Candela.
Sí.
Va sortir per tots els mitjans de comunicació. Sí, però van sortir, són les que duren 10 dies, van sortir 7 o 8 o 9 dies, per TV3, per totes les ràdios, per tot arreu. Però és que van sortir 10 actes. Saps quants actes es van fer? 548. Els altres 538 restants només els va portar la premsa local i comarcal. I al darrere hi havia molts homes, moltes dones, molts nens, moltes nenes, perquè hi havia actes escolars que havien preparat els joves, que havien preparat els nens i nenes. I tot això només s'ho reflectit en la premsa local i comarcal. I aquesta és la nostra grandesa. I mentre no ens apartem d'aquest camí, doncs continuarem creixent. I fent referència també a la pregunta amb el que fan les noves tecnologies, evidentment que nosaltres des de l'associació sempre hem dit als nostres associats que s'ha d'estar tot arreu. S'ha d'estar en el paper, s'ha d'estar en el digital, s'ha d'estar en les xarxes, perquè no sabem realment quin serà el futur, perquè tot això canvia molt ràpid.
Sí.
I per això des de l'associació m'ha ajudat a que totes les nostres publicacions, a part de tenir la seva edició en paper, puguin tenir la seva edició online.
Sí, he vist, Francesc, els vostres estudis d'audiència que teniu molta audiència en la lectura en paper i no pas tant en digital, tret de naciodigital.cat, perquè no surt en paper. Aquest és un fenomen que jo diria que seria típic de la premsa de proximitat. Com ho veus, Francesc?
Sí, a veure, pensa que la majoria de les nostres 150 publicacions van néixer totes en paper, no? Vull dir, clar, nosaltres tenim publicacions, clar, la nostra associació celebra 40 anys, però precisament aquest cap de setmana hi ha estat que anem fent, celebrant aquest 40 aniversari per tot el país, doncs vaig estar a Cambrils, i Cambrils l'any que ve fa 70 anys la revista. Però és que abans tenim la revista Cultura, que en té més de 100, i tenim diverses revistes que tenen molts anys de, molt més anys de vida, no? Què vol dir? Que aquestes revistes, aquests periòdics, han hagut de passar no crisis econòmiques o crisis sanitàries, sinó que han hagut de passar fins i tot guerres, i continuen estant aquí, no? Per què? Perquè no han marxat mai del seu camí, no? De donar el que li interessa realment als seus lectors. Nosaltres no hem d'agafar ni hem de dir si compra el diari, li regalarem una coberteria en punts, i no li regalarem això.
Això...
No, perquè clar, nosaltres donem el que necessita el nostre lector. Uh-huh. I el nostre lector necessita, doncs, que el fill del senyor Josep, que ha sortit per primera vegada en una obra de teatre, doncs surt amb la foto i surt allà. I l'avi li interessa i guarda el diari, el retalla, i etcètera, etcètera. No? Llavors, clar, totes aquestes coses són el que ens fan grans. Però, per altra banda, teníem el dèficit, perquè vam anar la part més forta de l'associació són els setmanals. Això què vol dir? Que durant 5 dies estàvem una miqueta descoberts. Doncs bé, doncs això ens serveix perquè en el digital, doncs, ens convertim ja en diari i puguem posar les notícies en el moment en què es produeixen i que han acabat en el paper, doncs serveixi per més anàlisis, reflexió, per fer reportatges, etc.
Uh-huh. Està clar que el que feu és una premsa de proximitat que té una demanda molt concreta, li doneu resposta de manera molt, molt, molt adient, i per tant aquest és el secret d'aquest èxit, el secreto de l'èxit, podríem dir, de la premsa comarcal. Francesc Fàbregas és el president de l'Associació de Premsa Comarcal, una associació que, per cert, i ja ho hem dit, ha complert 40 anys en plena forma i ens ha ajudat a copsar quin és el moment d'aquest sector de la premsa. Francesc, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i que la gent tingui clar que som un exemple a Europa pel que fa a premsa local i comarcal. Uh-huh. I nosaltres, com sempre diem, estem orgullosos de pertànyer amb aquest grup de fer premsa local i comarcal, aquesta premsa tan pròxima del territori en els nostres conciutadans.
Moltes gràcies, Francesc.
I no és per menys, no és per menys. De fet, jo crec que és la base del periodisme, la premsa comarcal. Moltes gràcies. Fins a una propera ocasió, Francesc.
Molt bé, moltes gràcies. Disposar.
Gràcies, Salvador. A tu també, com sempre. No marxis, que ara mateix recollim.
Vale.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
La nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel...
Era, et consideres friki? Perquè ahir va ser el dia de l'orgull friki.
Molt bé, i volem saber si tenim friquis, sí, entre els nostres oients.
Amb el 13% vull saber-ne més.
La gent no sap ni el que és,
no.
Anem malament per aquí.
Amb el 19% sí, a mucha honra.
Molt bé, la meva opció.
Amb el 31% no, prou respecto. I la guanyadora, amb el 38%, ui, no.
Ui, no.
Com jo.
La gent és... No. Tu no ets friki, Maria José?
No.
No t'agrada el món dels còmics, Star Wars, aquestes coses?
No massa.
No.
No.
A veure, no ho diguis amb llàstima, no passa res. T'estimem igual, Maria José.
Vale, gràcies.
Vale? Moltes gràcies, Maria José Mendoza. Nosaltres, a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol La Tira de Camins, amb el monstruo de les galletes dinosaurio, Pau Massip, a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Hoy no ha podido vivir prácticamente nada. María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i al contacte visual. Te estoy observando, María José. Ay, María José, no, Paula. A tu també t'observo, María José. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzen tota la informació en el butlletí de les 9. Salutació a la gent, també a mà alçada, això que fas. Ei, als que s'escolteu a la repetició de les 6. Pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous de tardor estranya, de tardor primaveral. Pels de directe, gràcies. Demà, darrer dia de la setmana, nou tastet, nova Macedònia fresqueta. Farem ràdio, que farem, Maria José?
Camins!
Camins, és que a Salvador no cal ni que li digui, ja es llança a dir-lo, clar que sí. Bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.